Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Barman, de la persona que hi ha darrere la barra i que de vegades t'escolta quan parles mentre t'està servint doncs un beure o una tapa. Se celebra avui, 24 de febrer, tot i que hi ha dues dates proposades durant l'any i, per tant, doncs, escolta, celebreu quan et vingui més de gust. El passat 6 de febrer hi ha llocs que també s'ho miren i, si no, doncs, el Dia Mundial està posat avui, dia 24 de febrer. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, 24 de febrer, hores d'ara amb 6 graus i mig a la ciutat de Lleida. Van arribar les pluges, tal com ja ens havien avisat, i de fet a la província de Lleida doncs, es pot, van caure 67 litres per metre quadrat, a Boí 46, a Capdella 41, a Tuixent 27, a Coll de Nargó 26 litres, a Port del Comte 32, al Port de la Bonaigua 34, a la Molina 40, a Organyà 23, a Barruera 20, per exemple. Per tant, home, són xifres interessants, però que necessitem molta més, moltíssima més. Les temperatures sí que han baixat, les mínimes s'han quedat pràcticament totes per sobre de zero, però properíssimes. A Lleida han baixat els dos positius, Balaguer 3, a les Borges 2, a Mollerussa 2, a Tàrrega 1, a Cervera 0, a Solsona 1, a Tremp 1 i a la Seu d'Urgell 1 grau. I a sota zero s'hi han plantat a Sort, mig grau sota zero, i a Viella, doncs a 3 graus i mig sota zero, amb 4 centímetres de neu per serra. Tot seguit, connectem amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg, perquè ens expliqui, perquè clar, només fan que dir-nos que aquest cap de setmana baixen molt les temperatures. Doncs marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, a veure què ens explica l'Armando. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Bueno, al final van arribar les precipitacions, benvingudes siguin, eh?
Van arribar de nit unes línies de tempesta, tempesta al mes de febrer, sí, que només ha passat 15 vegades en 83 anys.
Caram.
És a dir, si multipliquem 28 dies que té el febrer per 83 anys, nos surten 2.344 dies. És a dir, és una freqüència baixíssima. Un cada 6 anys hi ha una tempesta al febrer. Poquíssim. I aquesta línia ens va deixar fins i tot petits grans de calamarsa, d'arròs o menys petit, d'una manera molt esporàdica, aquí a Lleida, perquè tenim un aparell que les detecta, que no tindríem. He vist fotografies de, encara aquest matí, a Pobla de Cérvoles, n'hi havia com si hagués llançat l'arròs a terra, doncs en les ovaques encara es conservava. Però molt petit. Això vol dir que hi havia molta activitat convectiva de corrents ascendents, que, vamos, com si fos primavera, i que portaven aquesta. No van deixar quantitats a la meitat sud de Lleida, pues, bien, al voltant de 6 a 10 litres, que benvinguts són, tot i que, com has dit, ens falten centenars de litres.
Sí.
Per cobrir el dèficit dels dos anys enrere.
Sí, correcte.
A Pirineu, força més, on han baixat més les temperatures és quan entra l'aire fred, entra en cotes altes. Doncs a les cotes altes del Pirineu sí que hi ha hagut ja mínimes importants d'entre 5 sota zero i 11 sota zero a 2.000 metres d'alçada. Aquest aire fred ja ens anirà arribant a poc, ens anirà baixant durant el cap de setmana, però les temperatures més fredes s'assoliran els darrers dos dies del mes de febrer. De moment, el cap de setmana queda mig fred.
O sigui, queda fred més o menys general, com avui, però ja he vist jo que l'esglaó està dilluns i dimarts.
Sí, l'esglaó està entre dilluns i dimarts, també la nit de diumenge a dilluns, que és on hi ha aquesta possibilitat, en principi sembla que anecdòtica, que podria nevar en cotes baixes. Cotes baixes s'està discutint, però això no se sabrà poques hores abans.
Val.
Estic a parlar de les cotes baixes, són les de la costa, les litoral, bueno.
T'ho dic, Armando, perquè a les aplicacions de meteorologia, de previsió dels mòbils, surt que a una hora concreta, però només una hora, a Lleida, pel dilluns, dona neu. Hi ha una hora, però clar, la previsió és d'un 20% només,
Veuràs com aquesta previsió...
Es va movent,
sí. Està variant cada diverses hores. És a dir, no, de seguretat res. Només quan parles de dilluns o dimarts, que queda molt lluny, encara que a vosaltres ens sembla molt a prop. Però és que estem parlant de l'aire. los movimientos de la atmósfera es lo más fluido y lo más dinámico que existéis al planeta Terra, así que
no, yo ya sabes el que opino de que nevi a la ciutat, que no, vull dir, o que nevi bueno, i que es desfaci en mitja hora.
Ja fa molts anys, per no dir dècades, que m'he tret del cap el que m'agrada i el que convé. Perquè no funciona així l'atmosfera.
Ja ho sé.
L'atmosfera no funciona així. Això és una component humana que poden influir en les persones, però no pas en l'atmosfera, per molts desitjos no. Així que intenten aproximar com funciona l'atmosfera.
Bueno.
Igual que els viròlegs intentaven aproximar com funciona el virus.
Sí, sí, sí.
No intentar modificar-lo perquè a vegades no. No es pot. Així que tenim un cap de setmana fred en general, però a les tones de sol, que quan surt el sol, com el sol d'aquest cap de setmana equival al 17 d'octubre, escalfarà una mica.
Clar.
Tampoc farà gaire vent. Estic parlant fora de l'Alpirineu.
Sí.
El Pirineu és fred total. I els que vagin a esquiar, pues tindran neu, bueno, la neva. Haurà nevadetes petites, a estones, a intervals, a qualsevol cota, sobretot a la cara nord del Pirineu, però poden davallar els 800 metres, 700 metres, és a dir, com n'hi ha, haig de fer les nevadetes, però nevadetes, no bueno, grans gruixos.
Pues, Armando...
A la cara nord n'hi haurà més. I això, intervals de núvols, estones de sol, no gaire vent, en cotes altes sí que el vent sí que ens faria una mica de nosa. És un cap de setmana fred d'hivern, una mica pues, no tan freqüent al final de febrer, tot i que jo recordo que el 28 de febrer del 2018, i lo recordo molt, per diverses circumstàncies, va nevar força a la ciutat de Lleida,
sí,
el 28 de febrer.
Sí,
no és hem d'estranyar nevades a finals de febrer, ni
doncs,
al març,
escolta, Armando,
ni fins i tot a l'abril.
Sí, ho sé.
I el desplom
parlem...
de les temperatures vindrà durant el dilluns i dimarts, i és quan hi haurà aquestes possibilitats de nevadetes, doncs a cotes baixes, on no podien arribar a les comarques limítrofes amb Barcelona i Girona, des de la Cerdanya, l'Alugell, el Solsonès, la Segarra, i podria anar de nevades. Però encara avui és una incògnita, perquè jo...
Bueno, parlem dimarts, Armando, i veurem si portem el gorret de neu o no, eh? Armando, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, i recordem que glaçarà durant les nits, sobretot de diumenge a dilluns i de dilluns a dimarts.
S'ha de vigilar. Gràcies, Armando.
Bona nit, bona tarda.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, des de fa uns anys ja saps que... quan estàs allò una mica baix de força, de forces... doncs hi ha les begudes energètiques. Ja n'hi ha de molt, molt famoses a nivell internacional. O quan has acabat de fer esport... que diuen, escolta, no paris en un lloc a fer una cervesa després de fer una bona sessió de gimnàs, sinó pren-te una beguda isotònica. Però, clar, al final tot això són diners que marxen a empreses de fora. Doncs mira, ara hi ha una empresa a Lleida, que es diu Namasté, que desenvoluparà en col·laboració amb l'Escola d'Hostaleria dues noves begudes, una d'isotònica i una altra d'energètica. I, ull, perquè ho faran a partir de plantes medicinals. Ho faran després de formalitzar un acord en el marc del projecte Empren FP, per impulsar la creació de projectes emprenedors. O sigui que d'aquí uns dies, si vols hidratar-te després de fer exercici, o si necessites energia perquè estàs baixa o baix de forma, doncs ho podràs fer amb begudes isotòniques o energètiques, quilòmetre zero. Per cert, sempre t'he d'estar recordant que ull quan anem per la carretera. És igual si portes un vehicle, una moto o una bicicleta. També s'ha de tenir molta cura quan anem en bicicleta, d'anar com hem d'anar. I és igual. O sigui, si anem per la carretera, tinguem cura. Perquè els Mossos d'Esquadra han hagut de denunciar per conducció temerària un home de 85 anys que va avançar un altre cotxe just, perquè la llei de Murphy ho vol així, quan venien de cara dos ciclistes. Això va passar a Castelló de Farfanya. Hi ha un vídeo facilitat pels Mossos d'Esquadra en el que es veu, doncs escolta, és que passa el vehicle a menys d'un pam contra direcció dels dos ciclistes, i de veritat que això és un ensurt interessant, T'explico també, ja saps que des del sindicat de presons ens han explicat una i una altra vegada les situacions precàries que hi ha a la presó de Ponent. Doncs bé, la consellera de Justícia, la Gemma Ubasart, ara ha reconegut ara ha reconegut deficiències al centre penitenciari de Ponent, un dels més antics de Catalunya, i diu que a curt termini, de fet, a l'estiu, volen tenir estudiat les dues possibilitats. Una, invertir-hi diners per modernitzar-la, o bé crear una presó nova fora de la trama urbana de la ciutat de Lleida. Quan ha parlat de l'estiu, suposo que es devia de pensar que queia molt lluny. Estem a 24 de febrer, és que això és rapidíssim. I jo, fer aquests projectes, que de vegades tarden mesos i mesos, i després estudiar-los, doncs solen aportar molt més temps. Però vaja, la consellera ha dit que a l'estiu això ja s'ho volen estudiar. T'explico també que el PSC, Esquerra i Junts han esmenat la llei de mesures perquè el fons nuclear inclogui finalment els municipis de les Garrigues i del Segrià. Els tres grups han proposat modificar aquesta norma que van impulsar socialistes i Junts per Cat al mes de desembre. I escolta, ja que tampoc tenim tants avions aterrant i sortint, sobretot comercials, de l'aeroport de Lleida-Alguaire, i si fem un festival de música dance, doncs mira, just això és el que passarà el 20 de maig. I hi haurà un musical, un festival de música dance pioner a l'estat, amb més d'una trentena de DJs. No hauran de patir perquè aterri algun avió, perquè l'aeroport de Lleida-Alguaire a l'estiu sí que té tres línies, tres destins, que són a les Balears, els tres, però és que ens hem quedat amb això, amb un destí setmanal, amb un avió setmanal. Parlo de vols comercials. La resta de vols que fan pràctiques i això ja no ho conto, però s'ha quedat així i això és una infraestructura infrautilitzada, però alarmantment. Mira, acabem amb la notícia econòmica, i és que l'economia de Lleida resisteix un any de guerra a Ucraïna, però alerten pel futur. Ha passat un any, ja ho portes escoltant, ho m'ha explicat des de la cadena COPE, però 365 dies després de la invasió russa, les empreses lleidatanes viuen encara amb la incertesa i a l'expectativa del que passi a milers de quilòmetres de distància per la marxa, doncs, de les economies, perquè ja has vist que al final això ens ha repercutit a les butxaques de tots.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I arriben els Stones. I amb els Stones arriba, doncs, el seu representant, almenys a les Terres de Lleida, que és el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, ¿no te han propuesto nunca formar el club de fans de Rolling Stones?
Es que hay muchos clubs de fans d'este tipus.
Ja, hombre, però el que montaràs tu seria el de verdad, el principal.
Bueno, yo soy un estoniano guay. No, antes lo haría de Ángelus Apátrida, que me encantan.
Pues nada, bueno, empieza con uno y si sale bien, pues venga, va siguiendo.
Bueno, ahí tenemos al Pepe Marín Rock, ¿no? Ahí confluyen todos los gustos estos musicales.
Sí, señor. No, es una buena iniciativa. A ver si os dan un golpe de mano desde el ayuntamiento este año.
Sí, cuando se vayan estos que están, ¿no?
Bueno, oye, pero aprovecha, es año de elecciones.
Sí, bueno, pero a ver qué pasa.
Tú prueba, yo creo que será más fácil, ¿eh? No sé. En fin, Andrés Rodríguez, tenemos... por cierto, ¿te has disfrazado o no?
Sí, de máquina de escribir, como cada año.
Cada año es el mismo.
es que me reivindico el hombre contra la máquina.
Y además seguro que es máquina de escribir mecánica, ni eléctrica.
Mecánica, sí. No, hombre, claro, de aquellas de cuando las redacciones eran de verdad y no como ahora, que son de mentiricillas.
Bueno, Andrés, oye...
Cuando no tirábamos de agenda y nos buscábamos la vida buscando temas por ahí.
Es verdad.
Y no como ahora, que ahora somos maquinitas del poder.
La verdad es que sí, esto ha cambiado mucho, ¿eh? Y bastante rápido, ¿eh?
Sí, demasiado rápido.
Sí.
De aquellos periodistas que éramos taciturnos y que buscábamos las noticias en los bares, a los que vienen ahora, que son todos unos pardillos y sí señor, y se tragan lo que sea. Lo siento.
También te diré que la sociedad en sí estaba más abierta a hablar con periodistas.
Claro, éramos, además, teníamos más libertad que ahora. Ahora nos tienen completamente manipulados.
No, te lo digo porque tú antes, mira, te hablo del mundo de los deportes, tú antes, oye, coincidías con un jugador de, hablo del Lleida, de fútbol, como podía hablar de otro, deporte, y le sacabas algo y lo podías llamar o citarlo. Hoy en día no puedes hacer nada de esto, cuidado, no hagas nada.
Ahora lo tiene todo encauzado y todo controlado.
Los servicios de comunicación y tal, bueno. Oye, pero la música sigue en Lleida, ¿eh?
Sí, libre, sigue libre.
Pues venga.
Como tiene que ser. Bueno, menos cuando meten las narices los que todos sabemos, los políticos que los tropean todo, pero bueno.
Móntame la agenda para este fin de semana.
Venga, vámonos al Antares, que el Antares siempre tiene programación fija, ya sabéis todo, con taquilla inversa, y esta noche tienen a una banda muy interesante, que la he estado escuchando, por cierto, se llama El Nido, vienen de Burgos, y hacen músicas de raíz y tradicionales, pero tiene un folk que es muy, muy, muy contemporáneo, muy de ahora, muy guay, me han gustado. Mañana, para los amantes del jazz de rail, que digo yo, pero a mí el jazz ya sabéis que también me gusta, está el gran Tony Solá, pues rodeado de grandes músicos, como siempre, para hacerle un homenaje pues a la música de Sonny Rollins, que es otro de los grandes monstruos del género. Y finalmente, el domingo, a las 8, se va a celebrar el Día de los Muertos, The Day of the Dead, una selección musical de los que nos dejaron durante el año pasado.
Que
lo va a hacer precisamente nuestro gran amigo, el Guillén Tártalo, que es el reverendo.
El reverendo, sí señor.
O sea, interesante. Vamos a ver, el Pentagrama se suma también a los conciertos, y esta noche a las 9 cuenta con el músico madrileño Sergio Rojas, al cual estuve entrevistando. Me parece un tipo encantador. Es un trotamundos, lleva más de 20 años en la profesión, se presentó en A Voz, lo que pasa que eso no es su rollo, haciendo un tema de Bruce Springsteen, precisamente, el Glory Days, y que ahora, pues bueno, ha estado, va con grupos como Soraya, Hueco, Carlos Baute, Marlon, que es una banda asturiana que está en Madrid, pero también hace cosas en solitario, y después de sacar dos discos, Contra el Viento y Pecado, ahora lanza el tercero, que se titula Moby, y va a estrenarlo precisamente esta noche aquí, en la gira que llama Gira en mi coche. Ah. Porque dice, a mí me llaman, cojo el coche, calzo la guitarra y allí voy.
Hombre, esta imagen es muy muy bohemia y muy romántica, el artista y carretera.
Como los músicos, como deben ser, vamos. Los músicos de siempre, no los vendidos de ahora que van ahí de postureo.
Bueno.
El 18 aniversario de La Boite. Tenemos esta noche a las 11 por 10 euros a La Niña Paracaídas, que presenta, bueno, se presenta con banda, con un formato de quinteto, que son las 5 son mujeres, y está a punto de sacar su álbum de debut. Se balancean entre el pop, el punk y el rock, y la cantante es María Puigbert, que es de Serós, y que ya se estrenó hace un par de años con el proyecto en solitario, y ahora pues va con banda. Se completará la sesión a la 1 de la noche con un relax party, una fiesta de estas, en el que los componentes de Sexeni se pondrán a pinchar en la cabina de la sala.
Bueno. Pincharán
los gustos suyos.
Eso quiero decir. Así, esto está bien, también.
Sí, está bien, sí, claro que sí.
Es una buena actividad.
Así cambias un poco, pues mira, la rutina de lo de siempre que siempre suelen poner.
Sí.
Y también se ha sumado a última hora para el sábado noche aquí en Aboite, para la fiesta esta, a las 11 por 12 euros, Abadi, que después de mucho tiempo sin estar aquí, es de Lleida, es un trapero.
Trapero.
Que, bueno, va a presentar pues sus nuevos singles como Tranqui Bro, Inconformista y Crompton.
Tranqui Bro.
Tranqui Bro. tenemos a nuestra musa, a la Duaina, que va a hacer la previa a su gira internacional. ¿En dónde lo va a hacer? En su querida Lleida.
Muy bien.
La tiene aquí, o sea, esta noche a las 9 en la Taberneta de la Ramoneta, que vendrá acompañada por su fiel escudero, el multiinstrumentista madrileño Emilio Candelas. Y bueno, después de aquí, el mes que viene, se va a Ibiza, se reúne en Ibiza con toda la banda para hacer los ensayos y preparar esta gira que, bueno, va a recorrer toda la península y va a recalar a finales de año en Estados Unidos y México.
Bueno, pues nada, tenemos mucha música, ¿eh?
Sí, mucha música. Hasta, fíjate, los Chaplin Brothers, que es el Luigi y el Gerard Onsins, estarán en el Cardiff Toscan haciendo el vermouth el domingo. Y también decir que Eric Binaisa, que es otro gran músico, acude a las Nis de Taberna esta noche de Almacelles para explicar con su música La Més Bonica Història, que es el título de su último disco. Y no quisiera dejarme en el tintero que la semana pasada, sábado pasado por la noche, asistí a un conciertazo en Aboite a cargo de Los del Tonos, que están plena forma.
Es verdad.
Buenísimos, ¿eh?
Es verdad.
Buenísimos.
Pues nada, oye, que tenemos muchas propuestas, se nota que va viniendo el buen tiempo y ya verás cuando llegue la primavera, que la sangre altera. Andrés Rodríguez, vámonos con el Melo Malo, va, que esto es muy esperado los viernes, ho podeu llegir al diari La Mañana, però escoltar-ho, doncs, aquí, el divendres, només aquí. Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo para esta semana?
Nunca me hubiera podido imaginar que después de quedarme enganchado desde mi más tierna infancia al encanto de sus majestades, los Rolling Stones, a la vejez viruelas, como se suele decir, siga prendado de su música. Mi periodo del paso de la niñez a la adolescencia transcurrió internado en un seminario de los salesianos donde nos instruyeron muy bien en música, pero clásica, sacra, cantos gregorianos y demás, lo cual no está nada mal, aunque de música moderna solo nos permitían a los Beatles, a los Beatles que dice la gente. Eso provocó que cuando estaba de vacaciones de verano investigara en esas otras músicas prohibidas, entre comillas, siendo los Stones una de las bandas malditas que más me llamaron la atención. Tal vez porque apostaban por esa Satisfaction que tanta falta nos hace en esta cruda existencia. Reconociendo que el cuarteto de Liverpool tiene buenas canciones, pero que me parecen sobrevaloradas, en general los considero muy pasteleros, tanto que cuando suenan siempre bromeo invitando a mi entorno a que saquen las tostadas porque la mantequilla está servida. Sin embargo, en los comienzos de ambas formaciones, John Lennon y Paul McCartney hicieron coros de apoyo en el single We Love You de los Stones, a lo que Brian Jones respondía años más tarde colaborando con el saxo en el You Call My Name de los Beatles. La rivalidad amistosa dio un breve giro en 2021 cuando McCartney describió a los Stones como una banda de versiones de blues a raíz del disco Blue and Lonesome, que me parece genial. En contrapartida, Mick Jagger bromeó poco después en un concierto diciendo al público que McCartney nos acompañara en una versión de blues. Pese a todos esos tiras y aflojas históricos, ahora parece ser que se hermanan ambas partes, ya que tanto McCartney como Ringo Starr, los únicos supervivientes de los Beatles, podrían figurar como invitados de honor en el nuevo trabajo que los Stones tienen en marcha. Los rumores indican que el primero ya ha grabado partes con el bajo, aunque se desconoce si McCartney y Ringo aparecerán en el mismo tema o si sus intervenciones estarán separadas. El álbum también incluirá partes de batería grabadas por Charlie Watts antes de su muerte en agosto de 2021. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en Los Ángeles con el productor Andrew Watt, que colaboró en el pasado con el propio McCartney, y se dice que el disco está cerca de la fase de mezcla. Mientras esperamos la evolución de esta novedad discográfica, lo que sí se puede anunciar es que los Stones salen de gira europea y americana este año, en el que Jagger y Richards cumplen la friolera de 80 tacos, el cantante el 26 de julio y el guitarrista el 18 de diciembre. En cualquier caso, será una gira de octogenarios más que admirable. Como cantan los Suaves, las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. Porque quién nos iba a decir que después de más de 60 años de rivalidad, los Rolling Stones iban a fichar a los Beatles. ¡Oh, yeah!
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Bueno, pues digo, bueno, pues estará interesante, ¿no?
Hombre, el disco tiene muy buena pinta, ¿eh?
Hombre, todos los discos de los Stones son buenos. Sí.
Hombre, pero sí. Tiene buena pinta todo el tema de las colaboraciones,
¿eh? Hombre, será curioso a ver cómo lo hacen los mantecosos, con los ojos que tiene una energía que no veas.
Oye, las últimas propuestas de Paul McCartney en solitario, ahora, de este año o del año pasado, me parecen buenas, ¿eh? Me gusta, ¿eh? No ha perdido punch.
Paul McCartney lo tengo atravesado, de verdad.
Pues nada.
De los Beatles es el que tengo más atravesado.
Bueno, Andrés, oye, cuídate, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro, innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Doncs a part, sí, aquí ens acostarem ja a la 1 de la tarda parlant de cinema. Divendres de cine hi ha estrenes i també hi ha la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal? Bueno, com estàs? I a tots els oients, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé.
Quin cap de setmana que tenim.
Sí, tenim cap de setmana amb una bona dosi d'animació, eh?
Sí. Tu suposo que faràs anar molt l'opció d'online.
No, tampoc, perquè quan? Jo no estic mai a casa.
Sí, home, vas a dormir a casa, doncs no dormis.
No, clar.
Bueno, va, que estem parlant del Animac. Animac 2023, ja entenc que aquesta setmana no has pogut anar al cinema.
Tu vas anar a la inauguració?
No.
No, jo tampoc, no vaig poder, però bueno, va donar el tuit de sortida ahir, el festival, amb la inauguració, i bé, els que hagueu pogut anar, doncs, haureu pogut veure les dues pel·lícules que s'hi van posar. Mira, m'he canviat la música, el Ricard.
La música de circ? No?
No.
Vale, aquesta perquè va que me l'has titulat. Jo aquesta pel·li l'he vist i ara no recordo en quin moment surt. És la pel·lícula aquella d'animació del bitxo aquest...
Rango.
Bueno, sí, Rango, però no sé quin animal. És un camaleó, potser?
Sí, és un camaleó.
Un camaleó.
Sí.
Que és una pel·lícula així estranya, però no està ben feta. La veritat és que està molt ben feta. Bé, ahir es va donar el tret de sortida al Festival Animac 2023, però em sembla que... És l'edició 27, jo diria.
Sí, l'edició 27. Bueno, de fet, aquesta setmana ja han començat algunes de les sessions matinals de cinema per a les escoles, però bueno, ahir va tenir lloc a la Llotja la inauguració amb l'entrega del guardó del Premi Honorífic i que li van donar a romanesa Anca Damián i el Premi d'Animation Master al director animador il·lustrador argentí Juan Pablo Zaramella, i després se van projectar el llargmetratge d'en Bella que es diu The Island, que és una revisita de la història de Robinson Crusoe amb una perspectiva diferent, i després van projectar un curtmetratge de Zaramella que es diu Passajero, sobre els prejudicis en l'entorn d'un tren, no? D'un viatge en tren. Llavors el protagonista, pues, la gent que va pujant, pues, va tenint pensaments allí. Venga.
Molt bé.
Què més?
Bueno, ja, pues... ja ha començat l'Animac. És tot aquest cap de setmana.
Va començar ahir,
avui, dissabte i diumenge.
Sí, diumenge tindrà lloc l'acte de Cloenda. I després, des del 3 de març fins al 12 de març, es podran veure les mateixes produccions de la programació a través de la plataforma Filmin.
Pagant, eh?
Sí, i tant. Doncs el film conductor d'aquesta 27a edició, com deia el Ricard, és la creativitat en l'animació llatinoamericana sota el lema Latam Boom, no? Amb pel·lícules que tenen senyal d'identitat del territori, com la riquesa cultural, la cerca d'històries i estètiques pròpies, la diversitat, el realisme màgic o el compromís polític-social. Sempre hi ha moltes produccions llatinoamericanes, eh? al festival, però aquest any han volgut dedicar-li, pues, la temàtica, no? Què més? Aquest any s'han rebut 700...
Es va eliminar el festival de cine llatinoamericà, doncs, mira, aprofiten, no?
Bueno, sempre hi ha hagut moltes produccions mexicanes, hi ha bones escoles d'animació allí, també. Doncs bé, aquest any s'han rebut 778 pel·lícules de més d'una seixantena de països, entre els quals destaquen França, amb 202 pel·lícules, Espanya, amb 78, Estats Units, amb 60, i el Regne Unit, amb 45. En total s'han presentat pel·lícules realitzades a 106 escoles d'animació d'arreu del món, i de tots aquests s'han seleccionat 221 títols per ser projectats en les diferents seccions. Si sumen sumem les pel·lícules rebudes juntament amb les retrospectives, els monogràfics i altres produccions, en total es podran veure 288 pel·lícules.
Caram.
Que se dice rápido. 7 llargmetratges, 4 migmetratges i 277 curts. Hi haurà 9 estrenes internacionals i 79 estrenes a Catalunya.
Em fa gràcia això del llargmetratge i el migmetratge. Jo, tenint en compte que igual que els cotxes que cada cop creixen més, com que les pel·lícules cada cop són més llargues, jo veig que ja dec de ser de migmetratges.
No, tu ets de llargmetratge d'animació, perquè els llargmetratges d'animació ara acostumen a durar una horeta i mitja.
Val,
99
val.
Minuts...
90 minuts.
100, 120, com va molt.
No, 120 és llarg, això ja. 90, no. 90. Si és la xifra, igual que un partit de futbol, 90. Vinga, llargmetratges. A veure, no me'ls explicaràs tots, no?
Bueno, te n'explico 5.
Vinga.
Que són els de la competició oficial. Marcel de Shell with Shoes On, d'Estats Units. S'endinsa en la vida d'un jove petit i xerraire caragol de mar, que només té un ull, i que pot caminar, parlar i opinar sobre el meravellós món que l'envolta. Després, un que és una coproducció entre Itàlia, Suïssa i França, que es diu Interdit aux Chiens et aux Italiens, que és un llargmetratge en stop motion basat en la família Huguetto, que emigra a França per començar-hi una nova vida. Després tindrem, arribat des de Brasil, Perlims, que narra la història de dos agents secrets que treballen per a reial més enemics, tot i que descobreixen que tenen la mateixa missió, que és salvar Perlims dels terribles gegants que envolten el bosc. Tindrem també la pel·lícula colombiana, bueno, és una coproducció entre Brasil i Colòmbia, que es diu La Otra Forma. És superinquietant, es va presentar ja a Sitges i parla del viatge de Peter Press, que és un home que ha estat vint, durant 20 anys amb una premsa al cap, o sigui, una premsa, vull dir, dos plaques. La pel·lícula va sobre encaixar en diferents formes i com desfer-se d'aquesta forma, doncs, pues, bueno. I després també es podrà veure, que no sé, competició oficial, però es podrà veure Érase una vez, que és una pel·lícula espanyola de 1950 sobre la Cenicienta, del Charles Perrault. I és una versió restaurada que, tot i que no hi queden còpies, doncs s'ha intentat conservar el so original i el color. Vale, jo, si teniu l'oportunitat, aneu-la a veure, perquè és una passada.
Molt bé.
Després, d'estrenes de cartellera, també hi ha pel·lícules d'animació.
Doncs vinga. Tot això és l'Animac. Ho teniu a internet, animac.cat. Animac.cat. Des d'allí hi ha la programació, on es projecte, hi ha bastants llocs. Vull dir, tenim bàsicament la llotja del Caixa Fòrum, però hi ha d'altres pantalles on també es veurà. Animac.cat, allí ho teniu absolutament tot. I si encara us queda temps, doncs avui hi ha 8 estrenes d'avui.
Sí.
Comencem amb...
Mòmies.
Mòmies.
Sí, és cine d'animació per a tota la família. La pel·lícula planteja que les entranyes de la Terra, doncs, existeix una ciutat de mòmies. Llavors, allí, doncs, per mandat imperial, la princesa Nefer ha de casar-se amb en Tut, que és un ex-àuriga de carros. O sigui, un ex-àuriga vol dir aquests que feien carreres de carros de cavalls allà als circs, no? Bueno, bé, cap dels dos desitja casar-se, però els designis dels déus són irrevocables. El Tut haurà de casar-se amb la Nefer i custodiar la nen reial que el faraó li ha otorgat. I, bueno, si alguna cosa li passés amb aquest anell, doncs el Tut perdria els ulls i la llengua. Mentrestant, al nostre món, al món dels vius, dels humans, el Lord Carnaby du a terme una excavació arqueològica i troba una cosa única. Tachan, l'anell de noces reials egípcies. ¿Vale? Llavors, el Tut ha d'anar al món dels humans per a recuperar-lo i, bueno, l'acompanyaran, pues, el seu germà de 12 anys, que es diu Sekhmet, i la seva mascota Cocodril i la Nefer, no? Junts viuran una gran aventura a la moderna ciutat de Londres i descobriran alguna cosa que no entrava dintre els seus plans, que és, òbviament, enamorar-se.
Oh. Quina música més cinematogràfica. És de cinema, no?
Sí, però al final no sé de quin et vaig ficar. Estava barallant entre varis i... La veritat és que...
O sigui, tu a casa et discuteixes sola amb l'ordinador?
No.
No?
No.
Segur?
No, tenim una relació molt cordial i molt fluida.
Ah, mira, mira.
A veure, l'ordinador va sempre amb mi.
Sí, però bueno, et pots enfadar amb ella alguna vegada?
Mai, el tracto molt bé. Ah, mira, ja l'he identificat.
Ja?
És música de la pel·lícula Doctor Strange.
Ah, el Doctor Strange, però la normal, anava a dir, perquè després hi ha el del metaverso i aquestes històries, però...
Sí, la 1, la 1.
La 1, la 1.
Sí.
Vinga, Missing.
Missing, sí.
Missing és perdut, no?
Sí. Sí. Bé, és la seqüela de la pel·lícula de 2018 anomenada Searching.
Ah, que és Buscant.
Buscant.
Claro, la primera es diu Buscant, la segona Perdut.
Pues sí, pues molt bé. Doncs està, aquestes pel·lícules tracten sobre el segrest amb el transport de les xarxes socials i les suplantacions d'identitat a internet. En aquesta nova entrega, quan la seva mare desapareix, estan de vacances a Colòmbia amb la seva parella, pues la Jun busca respostes, però es veu entorpida per la burocràcia internacional. Vamos, que la nena, la noia que és adolescent, va buscar a sa mare a l'aeroport quan se suposa que ha d'arribar, però no arriba. Llavors, des de Los Angeles, a milers de quilòmetres de distància, a Colòmbia, doncs Jun ha d'utilitzar tota la tecnologia a la seva disposició per intentar trobar la seva mare abans que no sigui massa tard. Però qui és realment la seva mare? Que li amague? És un thriller, ja us dic, és així. Tindrem també Till, el crimen que lo cambió todo. És un drama sobre racisme basat en uns fets reals que van tenir lloc als anys 50 als Estats Units. La pel·lícula ens explica la tràgica història d'Emmett Louis Till, un jove negre que va ser assassinat mentre feia un viatge a Chicago a veure els seus cosins, i el llegat de la seva mare que va conscienciar tota la comunitat negra mentre buscava justícia per al seu fill mort, víctima d'un crim racista. Tindrem també una pel·lícula que ens arriba des de Síria, que es diu Kobane, i és un drama bèl·lic sobre el conflicte a la frontera del Kurdistan. Malgrat ser superada en número i armament, una guerrera kurda guia les seves companyes a la resistència per a defensar la seva ciutat, Kobane, de l'amenaça mortal d'ISIS. És una història real de guerra, sacrifici, amor i esperança. O sigui, en alguns moments, jo crec que hi ha alguna imatge real, perquè està rodada allí, just al territori aquest.
El que passa és que...
De fet, el tràiler, quan tu el vas a veure, te diu que siguis major de 18 anys.
Ja.
I això...
De totes maneres, estem al primer aniversari de la guerra d'Ucraïna i aquestes històries...
I les imatges que s'han pogut veure a la premsa de la guerra.
Déu-n'hi-do.
Quasi sense filtres, t'ho dic ara.
Sí.
Doncs bé, tindrem també una pel·lícula que ens arriba des de Suïssa, que es diu Disturbios. Jo he trobat una cosa raríssima, la veritat. És un drama històric ambientat al segle XIX en una fàbrica de rellotges que tracta sobre lluites socials i polítiques. Les noves tecnologies estan transformant una ciutat rellotgera a Suïssa. La Josephine, que és la protagonista, és una jove treballadora d'una fàbrica i produeix la roda de disturbis. La roda de disturbis és un mecanisme que gira al cor de la maquinària d'un rellotge. Vale? És així com un cargolet, no? que és el que va fent que es moguin les peces. Exposada a noves maneres d'organitzar els diners, el temps i el treball, s'involucra al moviment local dels rellotges anarquistes, on coneix el viatger rus Piotr Kropotkin.
Quan has dit que produeix la roda dels disturbis, he pensat, ui, aquesta és l'alborotadora, no?
No, es diu així.
Sí, ja, però no ho sabíem, eh?
Sí.
Ja sabem una cosa més.
Però és una pel·lícula entre filosòfica, contemplativa...
No.
Una mica...
Però vaja, vull dir que s'estrena avui, Disturbios, de Suïssa.
Sí. Tindrem també Assuntos Familiares, que ens arriba des de França. I és un drama sobre temes familiars, guerres entre germans, un germà i una germana a punt d'entrar en la cinquantena. L'Alice és actriu i el Luis va ser professor i poeta. Però l'Alice odia el seu germà des de fa més de 20 anys. I no s'han vist en tot aquest temps. A causa de la mort dels seus pares, tots dos germans es veuran obligats a tornar-se a veure.
Mm-hmm.
Sí.
La cançó la conec, però aquesta versió no.
Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario.
A veure, Laura, com acabem així avui?
Y perdió el conocimiento.
Ah, val, és que ara veig el títol de la propera pel·lícula.
Sí. Y no estaba muerto,
Va, que ens queden dos estrenes. Rumba Teràpia.
Pues sí, és una comèdia que ens arriba des de França i va sobre un pare que després de patir un infart farà tot el possible per reconnectar la seva filla, a la qual va abandonar dues dècades enrere. La seva filla és professora de rumba.
Ah, val. O sigui, a cop de rumba,
eh? Sí.
Vinga, i acabem amb...
Irati. És una pel·lícula èpica basca de Paul Urquijo. La pel·lícula ens transporta al segle VIII. ¿Vale? El cristianisme s'estén per tota Europa, mentre les creences paganes doncs desapareixen. Davant de l'atac de l'exèrcit de Carlemany, travessant els Pirineus, el líder de la vall demana ajuda a una deessa ancestral. Mitjançant un pacte de sang, derrota l'enemic, donant la seva vida a canvi. Però abans fa prometre al seu fill Eneco que protegirà i liderarà el seu poble en la nova era. Anys més tard, Eneko afronta aquesta promesa amb una missió: recuperar el cos del seu pare enterrat de manera pagana al costat d'un tresor de Carlemany. Malgrat la seva fe cristiana, necessitarà l'ajuda d'Irati, una enigmàtica pagana de la zona, i, bueno, els dos joves, el rei, bueno, diem-li rei, sí.
Vale. Diem-li rei.
Diem-li rei, sí, perquè, bueno...
A veure, si és rei, és rei.
Sí, diem-li rei. I aquesta noia, i aquesta pagana, doncs s'endinsaran en un estrany inhòspit bosc per a complir, pues, en èxit aquesta escomesa.
Molt bé, doncs, Animac i 8 estrenes. Per tant, no teniu excusa per no anar al cinema. Laura González, bon cap de setmana.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy hace un año que Rusia, de la mano de Vladimir Putin, empezó a andar el camino de la guerra. Un camino sinuoso que atraviesa Ucrania en medio de un paisaje de muerte y destrucción, y un camino que no sabemos ni dónde acaba ni cuándo terminará. Ese camino nos ha traído hoy en mediodía a la Asociación Keymir de Madrid, que ayuda a los refugiados ucranianos aquí en España. Enseguida vamos a conocer las historias de muchos de ellos. Este 24 de febrero es un día que se presta a muchísimos análisis sobre la estrategia de Putin. Rusia comenzó hablando de operación militar especial, algo quirúrgico, rápido y aplastante. Pensaban que en solo unos días, en unas semanas, como mucho quizás, el gobierno de Kiev huiría y Moscú pondría un títere bajo su control, que el ejército ucraniano se rendiría, que la OTAN no sería capaz de mantener una respuesta unitaria y que la Unión Europea quedaría atenazada por el miedo. Un año después, aquella operación especial es una guerra de desgaste. Volodymyr Zelensky sigue en Kiev, convertido en un referente de resistencia. El ejército ucraniano continúa combatiendo. La OTAN se va a expandir a Suecia y Finlandia. Y la Unión Europea sigue alimentando militarmente a Ucrania. De momento, Putin ha conseguido más bien poco o nada. Bueno, sí que ha conseguido una cosa: alterar la economía mundial y el mercado de la energía. Tanto Europa como Rusia están notando las consecuencias de esta guerra, aunque lo cierto es que está siendo un factor condicionante, pero no determinante. Los que están pagando un precio muy alto son los propios ucranianos, la gente normal que hace un año se despertó con su vida patas arriba. Durante este año en COPE hemos escuchado sus voces desde Kiev, desde Odessa, desde Kharkov también, desde Jersón. Siguen allí en Ucrania y hoy les hemos pedido que nos resuman con una palabra este año de guerra.
Dolor de mi pueblo.
Verdad, se han descubierto las verdaderas intenciones de Rusia.
Esperanza.
Terrible.
Una tragedia.
Drama y resistencia.
Diría esperanza.
Un año de gracia del Señor que nos ha visitado y acompañado.
Cambios extraordinarios.
Defensa de nuestra casa y la lucha contra la tiranía.
Pues son las voces de Dimitro, profesor de la Universidad de Kiev, Maxim, un estudiante que todavía hoy busca ayuda humanitaria por toda Ucrania, Gala, que enseña español, Roman, que vivió muchos años en nuestro país, Estefan, que continúa buscando material para llevar al frente, o Ana, una estudiante de español que sigue viviendo en una de las ciudades más castigadas, en Jersón. Todos ellos nos han contado la guerra, su guerra durante este año. Muchos otros decidieron salir, escapar de las bombas y el miedo. Los desplazados dentro de Ucrania son 5,5 millones, y los refugiados, los que han salido del país, superan los 8 millones de personas, según ACNUR. De ellos, casi 170,000 han acabado en España. Con algunos de ellos vamos a charlar enseguida, por ejemplo, con Ana, que ya la tengo aquí, cerquita, la tengo a mi lado. Poner una cifra a los fallecidos en este año de guerra es casi imposible, pero se cree que son 8,000 los civiles que habrían perdido la vida. En el caso de las bajas militares es más complicado todavía porque entramos en el terreno de la propaganda, pero según la inteligencia de los Estados Unidos pueden rondar las 100,000 personas por cada bando. En todo caso, nada fiable en medio del caos que siempre supone una guerra. Pues están pasando otras cosas también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pendientes del tiempo este fin de semana, que va a dejar más nevadas en el norte y temperaturas mínimas de hasta 10 grados bajo cero. Acaba de terminar, por cierto, la reunión entre el Ministerio de Justicia y los letrados tras un mes de huelga. Cada parte sigue defendiendo su postura, pero se han emplazado a volver a verse el lunes por la tarde para alcanzar un acuerdo. Hasta ahora el paro ha obligado a suspender más de 200.000 juicios. Y el presidente de Canarias niega que conociera lo que ocurría en la trama de extorsión a empresarios. Lo ha hecho tras las declaraciones a COPE de Marco Antonio Navarro, que asegura que el socialista Ángel Víctor Torres sí que conocía su trabajo. Y al cumplirse el año de la guerra en Ucrania, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas ha renovado su llamamiento a la comunidad internacional para silenciar las armas y detener este conflicto. Además, recordamos que el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha establecido una nueva restricción a la Iglesia Católica al prohibir la tradicional procesión del Vía Crucis en todas las parroquias de Nicaragua.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Españoles ya conocen sus rivales en la Europa League.
Se acaban de sortear los octavos de final de esta Europa League sin el Barça, eliminado anoche, y estos son los emparejamientos para los nuestros: Sevilla-Fenerbahce, Manchester United-Betis y Roma-Real Sociedad, la Real contra Mourinho. Esta eliminatoria comienza dentro de dos semanas y a esta hora arranca el sorteo de la Conference League con el Villarreal en el bombo. Mañana ya saben que hay derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en la Liga, el Madrid a 8 puntos del Barça, el Atlético buscando asentarse en puestos de Liga de Campeones. Son bajas en los blancos Álava, Rodrigo y Mendy. Son bajas en el Atlético De Paul, Condogbia y Reguilón. Enseguida va a hablar Ancelotti y lo acaba de hacer Simeone con esta reflexión sobre los árbitros y sobre el caso Negreira.
Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía, que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano, porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades.
No sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
Buena pregunta, sí.
Ha dicho Simeone que el árbitro del derbi, Gil Manzano, es un árbitro bárbaro. Y pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, en la sesión de la mañana recordamos el mejor Carlos Sainz con Fernando Alonso tercero.
Estás en Mediodía COPE.
I escoltem ara la glosa del nostre bisbe Salvador.
Un comportament amable, estimagios de sants. En totes les èpoques s'ha intentat explicar el conjunt de causes i conseqüències de l'actuació humana, que condicionen, per supost, la realitat social. N'hi ha situacions que ens agraden i altres que menys, perquè tensen les relacions humanes i les converteixen en un impossible per construir una societat millor. És cert que n'hi ha sempre eines de solidaritat i proximitat que es deixen també admirats. Avui voldria insistir en la importància del tracte educat entre nosaltres i entre els grups humans. Es donen diferents apreciacions sobre el ser humà, la societat i l'atenció als problemes que diàriament es plantegen. El bon tracte amb els altres se'ns exigeix a tots. És la condició prèvia per al respecte i la entesa. Als cristians se'ns demana un punt més: l'amor als altres, sense cap classe de trava, que arriba, per a molts resulta incomprensible, fins al grup dels anomenats enemics. El cas extrem es dona a les guerres, les seqüeles de les quals estem suportant tots. Més enllà d'una teoria de l'acceptació de l'altre com a norma general, deixant a una banda els estrets bèl·lics, es tracta de fer un esforç per apropar posicions que convidin a la comprensió de les opinions alienes, a una sana autocrítica i a l'ús d'uns arguments que no danyin la personalitat de ningú i ajudin a confrontar idees independentment de qui les promogui. La convicció de que tots busquem el bé comú està a la base d'aquest plantejament. Actualment s'utilitza massa l'insult, l'agressivitat i el menyspreu entre uns i altres. Veiem també com el ressentiment, l'odi i la confrontació es donen amb normalitat en molts discursos de les diverses plataformes socials. Sembla que aquesta situació no permet avançar en el foment de la dignitat humana. Hi ha un segon pla a considerar en tot això. en el sentit que tots presumeixen de bon judici i excel·lent tracte, acusant els oponents d'allò pitjor i més fosc que tenen el seu cor, i en la voluntat de generar el mal a propòsit i d'augmentar els problemes ja existents. En les darreres setmanes hem llegit alguns articles periodístics en aquest mateix sentit, i m'he alegrat. Volen tots cuidar les relacions, i en la pràctica ens costa a tots molt l'acceptació, l'acolliment i, com tots els cristians comunitaris, de fer el bé sempre. No podem acusar l'adversari polític d'assassí o de lladre sense cap mena de prova, només amb la intenció de destruir-lo moralment. No podem desautoritzar qualsevol iniciativa per estar sustentada en una ideologia o, millor encara, en una cosmovisió diferent o oposada. Volem netejar la nostra societat, fer-la més transparent, més sostenible en el respecte i en la dignitat de qualsevol persona. Ahí cabem tots.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 10 minuts per sobre de la una, divendres, portes del cap de setmana, avui, 24 de febrer, hores d'ara, ja per sobre dels 7 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat amb una mínima avui de 2 graus i a la majoria del territori lleidatà també mínimes amb graus positius, exceptuant, per exemple, els 0,5 negatius de Sort o els 3,5 negatius de Viella, la resta, doncs, 1, 2, 3 graus positius. Aquest cap de setmana segueix la tranquil·litat, temperatures lleugerament inferiors, però relativament tranquil, i ja de cara al dilluns i el dimarts és quan notarem aquesta baixada de temperatures i que fins i tot podria arribar alguna precipitació en forma de neu a cotes baixes. Això és previsió hores d'ara i la probabilitat és baixa. Com ens explicava abans l'Armando Álvarez, això va canviant cada 2-3 hores. Per tant, fixa't, estem a divendres, estem parlant de dilluns o dimarts. Hores d'ara no facis ni cas d'aquestes previsions. Aviam, és una tendència. Que la temperatura baixarà, sí. Que acabarà nevant al teu municipi, com ens diu una aplicació de previsió meteorològica dilluns de 15 a 16? Doncs no, no en facis cas, perquè ja sabeu que això canvia i, a més, molt més ràpid del que sembla. De fet, jo mateix ho consultava ahir, ho consultava avui, i ja havia canviat la història. Per tant, aquesta és la previsió que ens espera, doncs, per aquest cap de setmana ja de cara a l'inici de la setmana vinent. És la 1:12. Va, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Estava llegint que Cervera, que va inaugurar ahir el campionat d'Espanya de billar a la banda amb 15 jugadors, dels quals 8 es classifiquen, es van classificar, vaja, per avui divendres, és la capital del billar aquest cap de setmana. A la fase prèvia competien 15 jugadors, dels quals 8 han passat ronda avui, i avui entren també dos favorits, el local Sergi Garriga i el barceloní Joan Espinasa. I també resulta que la energia, que com bé escoltaves, ara que es fa un any, ara que compleix un any de la invasió de Rússia a Ucraïna, doncs un dels temes que hem notat que ha canviat i molt és el tema de la energia. Per dos factors, realment. Un, evidentment, vinculat directament a l'acció bèl·lica, però l'altre és a la falta de previsió d'Europa en general. Ni ens hem sapigut adaptar quan tocava, ni vam fer els deures quan tocava. És curiós que de vegades ens queixem que els nens no fan deures, o fan pocs deures, o no en fan tants com en fèiem abans. Bueno, la Unió Europea tampoc els ha fet els deures. I no es va fer fa 20 anys. Ja ens anava bé, escolta, mira, a través de les conduccions aquestes venia el gas de Rússia i ja està. Però si resulta que la meitat sud d'Europa són potentíssims amb energies renovables, solars i eòliques, doncs per què a nivell europeu, parlo ja, no a nivell d'Andalusia, Extremadura o Catalunya o Espanya, si vols, no, a nivell europeu, per què no ens vam comportar com una unitat i vam intentar ser autosuficients, o almenys el màxim que es podia en tema energètic? Doncs perquè no vam fer els deures. Perquè segurament qui ho havia de decidir no hi va trobar negoci aquí. I així anem. Tranquils, ja ho farem, anem bé. Això és igual que l'aigua. Ara que no plou, ara només fan que fer-nos campanyes perquè tanca bé les aixetes de casa, que s'ha de fer, vigila no reguis massa les plantes, que no tenim aigua. Però els deures, ja fa anys que s'havien de fer, venen de que el món agropecuari s'ha de modernitzar d'alguna manera perquè no es gasti tanta aigua. No perquè desaparegui, no per fer-los la vida impossible. No, han de seguir fent la seva activitat. Evidentment que l'han de seguir fent. I sort en tenim, però s'ha de modernitzar. Que el cost no el poden assumir, doncs perfecte, per això et dic, fem els deures amb temps i a veure com els ajudem, perquè això al final és benefici de tots. Quan ens n'hem adonat? Ara, que fa un any i mig que plou menys, bastant menys de la mitja, i ara veiem la línia aquella dels pantans, on hauria d'estar i on està l'aigua. I ara ho veiem, i ara diem, caram, mans al cap, que aquí la cosa comença a anar en sèrio. Qui també s'han posat les mans al cap segurament són els sindicats de presons, i concretament els de Ponent, perquè després de dir-li mil i una vegades a la Generalitat i a la Conselleria de Justícia que la presó de Ponent té unes deficiències indignes del segle XXI, i portem ja 23 anys del segle XXI, doncs indignes del segle XXI, ara la consellera de Justícia, la Gemma Ubasart, ja ha reconegut deficiències al centre penitenciari de Ponent. Segurament no els haurà reconegut tots, però que sí, que n'hi ha algun. O sigui, pensa que quan una política, un polític, ja reconeix deficiències, vol dir que és que ja no es poden tapar i amagar de cap de les maneres. A curt termini ha anunciat que s'invertiran 8 milions d'euros entre el 2023 i el 2026 per millorar zones comuns, la cuina, la infermeria o el mòdul 11, entre d'altres. Por em faria veure les zones comuns, la cuina, la infermeria o el mòdul 11. Por em faria de veure'l. Perquè si la Generalitat ha admès que hi han d'invertir diners perquè és que ja no es pot amagar de més, por em deu de fer de veure. Una pel·lícula de terror, si podria rodar segurament. Però és que a mig termini Usabart ha anunciat que cal repensar aquest equipament. O sigui, que d'aquí a l'estiu pensarem a veure què hem de fer, si invertir, modernitzar o fer-la en un altre lloc. Però de moment hem aprovat aquests 8 milions a gastar en 3 anys. Ho sento, no entenc res. Res de res. Això és el que diu la consellera.
Sí, estem començant a treballar en aquests dos escenaris. No en volíem tancar cap a priori i, per tant, considerem que és responsabilitat de l'administració pública poder fer una valoració de pros i contres. Estem treballant en l'equip i pensem que de cara a l'estiu podrem tindre ja aquests dos escenaris ben elaborats, i això no ho volem fer sols, sinó que ho volem fer també doncs, amb els actors i amb els agents de Lleida.
Ja, tranquils, que d'aquí l'estiu ja ho tindran tot pensat. Hauran fet els dos pressupostos, perquè al final tot es redueix a diners. I quan et diràs? Doncs mira, la conselleria ha xifrat en uns 30 milions d'euros el cost que suposaria una reforma integral del centre, i en 120 milions d'euros en cas d'optar per la construcció d'un edifici de nova planta. O sigui, aquí la història ve. Ens en gastem 30 més els 8 aquests perquè això no caigui, bàsicament, o ens en gastem 120 per fer-n'hi un de nou. No ho sé. La veritat és que no sé si amb 30 se solucionaran tots els problemes o és un... ens en gastem 30 i d'aquí 5 anys doncs, potser ens hem de gastar 30 més i al cap de 10 anys 30 més i llavors ja serien 90. Això és una especulació pròpia. Bueno, a veure com anirà la història. I escolta, acabo explicant-te que a l'aeroport de Lleida-Alguaire, a falta d'avions, el 20 de maig serà la seu d'un festival de música dance que per cert serà pioner a l'estat amb més d'una trentena de discjòqueis. Per què serà pioner a l'estat? Doncs perquè, llevat d'alguns casos puntuals en el que estan pitjor que nosaltres, que ja és dir, a la resta d'aeroports hi aterren avions, i es mouen avions. I clar, no es pot fer una rave, un festival de música al mig de les pistes, perquè clar, estan ocupades perquè, bueno, pel que es fa a un aeroport, perquè pugin i baixin avions. Clar, el de Lleida és pioner. Sí, és pioner, perquè tenim les pistes buides i, per tant, doncs, home, anem a fer-hi alguna història. Recorda que només hi ha una línia per anar a Palma de Mallorca, anar i tornar un cop a la setmana, els divendres i el diumenge. I a l'estiu ens posen el d'Eivissa i el de Menorca, i ja està. I aquesta és l'ús que a hores d'ara se li dona a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Fem una pausa, i de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella parlarem, entre cometes, si vols, de patrimoni.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre els principals reptes i iniciatives de la ciutat de Barcelona? No et quedis parat. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I un divendres més ens acompanya la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Portes del cap de setmana.
Ja, els divendres, ja és viernes, no? Allò que diem, no?
I tant. Mari Carmen, anem a parlar avui de patrimoni, que a Lleida en tenim més del que ens pensem, però que a més el patrimoni és una cosa que s'ha de tenir molta cura, s'ha de cuidar i a més s'ha de donar a conèixer.
Efectivament, que ja en temps de Quaresma les diferents congregacions estan ja preparant patrimoni, podríem dir, per les desfilades processionals de la Setmana Santa. I, per tant, avui en volem parlar i ens acompanya mossèn Jaume Melcior, conciliari de la Congregació de la Puríssima Sang de Lleida. Bon dia, mossèn Melcior.
Molt bon dia, Mari Carmen.
Gràcies per acompanyar-nos. En aquests moments s'està realitzant, com dèiem, la restauració del preciós mantell que llueix la Mare de Déu de la Soledat de la Congregació de la Puríssima Sang. I lo du els Divendres Sant, la professora del Divendres Sant, que surt per Lleida, i és molt estimat per tots els lleidatans. Quina és la seva història d'aquest mantell, que ara està en restauració?
M'agrada molt aquesta pregunta en aquest sentit, perquè jo també tenia la percepció des de petit d'un mantell que impactava, que el tenies, no?, com una icona amb la Mare de Déu, cada Divendres Sant, però no havia profunditzat mai fins que aquest any em va avisar la senyora que acostuma a vestir, la Mare de Déu, diu, s'estava estripant d'una forma seriosa, ja veiem, feia temps que estava molt justet. I llavors, al anar buscant algunes empreses, que vaig comentar als de la Junta que si volíem miraria a veure en quins puestos es podia fer això, vam veure, vaig anar agafant la història de Romà Sol i Carme Torres, sobre la congregació, però en concret d'aquesta peça. I clar, vas descobrint una història preciosa. I és que aquest mantell es va fer l'any 1929, en ple crac del 29. Se van embarcar en fer-lo amb aquest al tabernacle de la Verge i una corona per ella que va ser feta a l'orfebreria Fontanals. I es va estrenar l'any 30. La inversió per una ciutat petita com Lleida era brutal i és de suposar que molta gent va participar-hi al nivell de, pues, de qüestació popular. Aquest mantell el va estrenar, el va presenciar la seva estrena, el Lluís Irurita. I després veus que a l'any 31 surt per última vegada 10 dies abans de la proclamació de la República, ja no surt mai més, i tenim fotografies d'aquesta verge amb el mantell dintre de la catedral durant el temps de la República, o sigui que el bisbe Salvi també el va veure. Llavors, te n'adones al final que és un mantell fet per una generació de cristians que van acabar donant la vida com a generació.
Efectivament, no? I la corona de la Verge de la Soledat també és una peça única.
Aquella corona dels anys 30 es va de perdre. La que tenim ara també és peça única i té una història molt curiosa perquè la va regalar dos congregants. Un era Victoriano Muñoz,
De la Ener,
sí, que van trobar una veta de plata a la Vall de Bono, la va fer fondre i li va regalar la Mare de Déu plata del Pirineu de Lleida. Ah, que únic.
Això és, veus? Aquestes coses no les sabem als lleidatans, sí. I les han de saber. Mm. En el vídeo que s'ha realitzat un vídeo, ens mostren també la pietat i la devoció en moments extrems dels nostres màrtirs, Francesc Castelló i Aleu i el bisbe Wix. Per què s'ha volgut fer aquesta menció dins del vídeo en el que ens parlen de la restauració del mantell de la Verge?
Ells dos representen, són les figures més potents que tenim ara a Lleida d'aquesta generació, n'hi ha molts més. I en base a aquestes figures més conegudes per nosaltres, eclesialment parlant, hem volgut demostrar que és una generació que no va aixecar-se un dia i dir que avui moriré per Crist, sinó que el martiri és una vida bella, hermosa, una persona que busca la veritat, l'estima, és lleial, honesta. I aquest mantell el va fer aquesta generació. És a dir, qui estima a Déu fa coses hermoses en la seva vida, estima els altres de forma hermosa, s'entrega de forma hermosa, i tot el que és el culte al Senyor i a la seva mare ho fa de forma hermosa. I llavors te n'adones que és un fil d'història, que dius, ara entenc per què van donar la vida a aquesta gent. Dic, no van començar a ser persones amb necessitat de dir això, aquests diners són per a... No. No els importava invertir en l'amor, en la bellesa, en el culte, en els pobres. El Francesc Castelló ensenyava el canyeret, és a dir, en tot, però en un conjunt, una unitat de vida.
Uh-huh. Hi ha d'altres objectes religiosos en les nostres congregacions que també tinguin un valor històric?
I tant. Jo dic sempre que les congregacions de Setmana Santa, tant la dels Dolors com la de Sang, el que tenen és que tenen un lligam molt profund amb el poble. Així com una parròquia és regida històricament pel rector i els seus consells pastorals, que també estan lligats, però com que aquestes congregacions estan portades per juntes de laics històricament i acompanyades per sacerdots, sí, però els que ho regeixen són ells, són més susceptibles a l'amor del poble i al fervor. I llavors hi ha objectes molt lligats amb tot això. Mira, el mantell de la Verge dels Dolors antic, no el que surt a la processó, un que tenen antic, quan va arribar la guerra, les monges carmelites van treure els brodats i en van fer vestits pels nens perquè no passessin fred.
Home, això és...
És molt bonic, aquesta història. Després el van a comprar vellut negre nou i el van refer. O sigui, està molt lligat a les necessitats de la gent. Hi ha històries precioses. Després, la història de les imatges, tot plegat, però aquí ara no donaria per a molt.
No, per tant. Però el mantell, tinc curiositat, el mantell de la Soledat, tan preciós, que ara s'està restaurant, on se va amagar? On se va amagar durant la guerra? On ho van amagar perquè després es pogués, doncs, retrobar? On era?
Com que el van fer per qüestió popular, m'imagino que Josep San Juan i Josep Serret, dos membres de la Junta de la Congregació, s'hi van jugar la vida. I tenim dues versions. Una que en un primer moment va estar amagat al Banc d'Espanya, però en realitat on se'l van trobar és a les Carboneres de la Maternitat. O sigui, se van jugar la vida i el van portar. I no era sol aquest mantell gran. Són tres mantells. Aquest gran, un curt negre brodat també, que té la Mare de la Soledat, i el de Pasqua, que treia abans de la guerra amb la processó de l'encontre el diumenge de Pasqua.
La restauració, segons la congregació, serà, valdrà uns 18.000 euros, aquestes restauracions. Mm-hmm. Bé, si, per exemple, si aquesta, si se recull més de lo que val, de més de 18.000 euros, en què s'emplearan aquests diners?
Doncs, lògicament, el mantell s'ha de resguardar millor, s'ha d'arreglar o el seu armari o posar-lo en un lloc més visible, i, per suposat, també està aixoplugat sota un teulat, i el teulat de la sang té moltes deficiències, és a dir, els diners no s'obren, o sigui, no sol és el mantell en si, sinó que després... el que passa és que el mantell és matèria orgànica, s'està estripant i no es podia ja frenar més. El tema, no? No,
i el sostre també de la Congregació de la Sang
és un problema seriós.
És un problema molt seriós, perquè allí els congregants, el dia de la professora, es vesteixen allí, i tot això doncs podria donar alguna desgràcia, val més que no sigui així, la Verge els protegeix, però això també s'ha de restaurar.
No, estan en ella la Junta, i jo desconec els intríngulis, perquè són ells els que gestionen, però bé.
Doncs, com ens ha dit mossèn Jaume Melcior, uns lleidatans molt valents van salvar aquesta joia en temps de guerra, joies en temps de guerra. Com podem col·laborar nosaltres ara en aquesta campanya per recaptar fons? Com ho podem fer?
Doncs poden vindre a la mateixa congregació, que els divendres estem allí celebrant la missa a la tarda, a les 7:30 de la tarda celebrem l'Eucaristia, i després també tenim allà a la porta un cartell amb el número de compte, o tenim també una web d'internet aquesta de GoFund, que també se poden posar petites quantitats, grans quantitats a GoFund millor que no, perquè es queda el GoFund, si no m'equivoco, un 4% o alguna cosa així del que es posa, però quan són petites quantitats doncs són uns cèntims. I bé, tenim aquestes dues maneres, o parlant amb algun membre de Junta, o mi mateix, i els hi dono.
I... Bueno, ens acaba de dir que a l'Església de la Sang hi ha missa cada...
Divendres.
Sí. I ja ho sé, que s'ha tornat a obrir un dia a la setmana només.
Sí, perquè es fa un acte de congregació de la sang, no és una parròquia, no té un culte permanent, i és l'acte de congregació de la sang. Es fa tots els divendres no festius, és a dir, si el dia de la Immaculada cau un divendres, no hi hauria la missa aquesta.
És una església molt estimada, i quan se va tancar aquells jesuïtes ja no van poder atendre-la, doncs es va saber que greu, però després també es va donar la utilitat als ucranians, també es va ajudar a aquestes persones que ho necessitaven, i ells van tindre el seu culte, i després també van tindre un lloc per recollir els ajuts que se'ls podia donar en el moment en què va esclatar la guerra al seu país. Doncs de res més, moltes gràcies, mossèn Jaume Melcior, que és el conciliari de la Congregació de la Puríssima Sang, i avui ens ha acompanyat i ens ha explicat aquestes històries tan boniques que molts lleidatans no les coneixíem. Gràcies.
Gràcies a tu, Mari Carme.
Gràcies.
Jornada diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Testigos valientes anunciadores de Cristo en el mundo. El sábado 25 de febrero, presidida por el cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz, calle Fermín Caballero 53. Más información en el teléfono 686-445096 y en el correo apostoladoseglar@archidiocesis.madrid.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen... Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias, y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Apareixia ja camí cap a les 2 de la tarda. Comencem l'Espai Groc, ja saps, la nostra tertúlia, on et proposem doncs moltes opcions de cara al cap de setmana i a la setmana vinent, des del món de la cultura, dels espectacles, de la música, del cinema, exposicions, etc. Com sempre, ben acompanyats, avui està amb nosaltres la Roser Gort, des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
Ara parlarem amb la Roser, perquè si no tenia suficient feina, doncs se li ha girat. Coses que passen, Mira, a la ràdio diem coses del director.
Sí.
Coses que passen, però ara us explicaré que no és cap drama.
No, crec
que
no és un drama, no.
És una oportunitat. I també està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres, que ja estem al darrer divendres del mes de febrer.
És veritat, eh? O sigui, ja estem al darrer del mes de febrer. Clar, tu aquest el tenies molt marcat a l'agenda, eh? Aquest cap de setmana.
Sí, la veritat és que sí. El teníem molt marcat, per què? Perquè és l'últim divendres en el qual doncs, es podrà doncs, visitar l'exposició Pixar Construint Personatges, que com hem tingut l'oportunitat de comentar en diverses ocasions en aquest programa, l'exposició doncs, acaba i acaba doncs, el proper diumenge. Uh-huh. Durant aquest cap de setmana estem pendents doncs, de rebre doncs, moltíssimes visites, perquè és el que sol passar,
sí, sí,
no?
Sí. Mira que ho hem dit, no després el darrer dia. Queda molt temps, però no t'esperis el darrer dia. Doncs
jo ja t'he dit que hi vaig anar el cap de setmana passat,
sí,
a la visita guiada, que em va encantar i em va saber, allò, per acabar d'intensificar i donar-li la mirada tot abans de que marxés l'exposició. Per tant, tots aquells que no ho hagueu fet, aprofiteu aquest cap de setmana. És una meravella.
I encara segur que vas a trobar algun detall que t'havies deixat.
Absolutament.
Eh?
I a més, amb les visites guiades tens aquesta oportunitat, no?, de conèixer i aprofundir en detalls que no havies vist ni sabies.
Clar. O sigui, mm-hmm. Això no és que t'ho diguem aquest cap de setmana, que ho sí. hem dit des de fa 4 mesos, sí. Això, que la visita guiada és pràcticament indispensable. Jo sempre dic acompanyat d'una visita lliure, és a dir, amb l'ordre fes el que vulguis, però fes la primer sol i després una guiada, o al revés, una guiada i després sola. En fi, ja ens donarà xifres finals, però ja venia sent una exposició molt visitada.
Molt visitada, una de les
i ben valorada, suposo.
Sí, sí. Una de les més visitades de CaixaForum Lleida i després, per tot tipus de públic, pel públic general, pel públic familiar i sobretot pel públic escolar, perquè hem rebut moltíssimes peticions de visites Clar. Guiades dels centres educatius que dia a dia pues, hem anat cobrint. No? Però també, si em permets, Ricard, també és un cap de setmana doncs, especial per CaixaForum Lleida i per la ciutat de Lleida.
Sí.
Per què? Perquè estem en plena celebració del festival doncs, Animac i com és habitual doncs, a CaixaForum Lleida doncs, també si duran a terme doncs, un seguit o si estan duent a terme, millor dit, un seguit doncs, de projeccions. Vam començar ahir dijous, avui divendres al matí doncs, hem diversos escolars, concretament doncs, del Col·legi de la Sagrada Família han estat doncs, en una de les projeccions i bé, jo sí que animo les persones que ens estan acompanyant doncs, a consultar doncs, el programa d'Animac doncs, perquè hi ha un ventre tall ampli de projeccions, no solament al CaixaForum, sinó també doncs, a la llotja. Val a dir que és una oportunitat única a la ciutat de Lleida que any rere any arriba doncs, en aquestes dates i que enguany hi ha aquesta coincidència, magnífica coincidència, no? En el sentit doncs, de que a CaixaForum Lleida tenim una exposició doncs, dedicada doncs, a una de les grans productores com és Pixar, al món de l'animació, i paral·lelament doncs, s'està duent a terme doncs, el festival, aquest magnífic festival, com deia. No?
Sí, sí. Jo sempre ho dic, però jo recordo fa molts anys, potser més dels que m'agradaria admetre, però
ui, molts anys.
Sí. Jo crec que era la quarta edició de l'Animac, potser, vull dir, era de les primeres, i jo crec que, no, si no exclusivament, en una proporció molt gran es feia el CaixaForum. Sí. I jo això no el vaig descobrir, el CaixaForum. I és més, et diré que el vaig descobrir no a baix a la platea, sinó al primer pis ja, perquè estava ple. I era maco, veure-ho així, bueno, ple. O sigui, és que estava ple del tot, I recordo, jo estava estudiant llavors un mòdul de disseny gràfic i ens van... Bueno, escolta,
animar, no?
Sí, ens van animar. Aneu allà, que això és maco, que això està creixent. Ja et dic, igual estem parlant de la quarta any que es feia. I estava ple. Escolta, ahir vau tenir la posada de Llarg.
Sí, al Teatre de la Llotja.
Ahà, de l'Animac. Sí. I escolta, només cal que aneu a la web, animac.paeria.cat, i allí teniu tota la programació. Moltes desenvolupa el CaixaForum, també n'hi ha a la Llotja, i després també hi haurà l'opció de veure-ho online, però això serà el març, per tant, si no us voleu esperar, s'ha d'anar ara en persona. Per cert, tu vas estar a la inauguració,
sí,
Maribel?
Sí, sempre és un goig, no?, poder-hi, doncs, assistir. I bé, i un goig també de poder compartir, doncs, el pati de butaques amb molts joves I jo m'imagino que també molts joves, no solament de Lleida, no? Sinó d'arreu Catalunya, d'arreu de Catalunya. Sí, sí.
Molt bé, Maribel, de totes maneres, et queda temps per fer més cosetes al Caixa Fòrum?
Queda molt de temps i a mi sí que m'agradaria doncs, comentar una magnífica estrena que tindrem ja el dimarts que ve. Estrenem doncs, un cicle de conferències que porta per títol L'origen de la vida i que en aquesta ocasió doncs, CaixaForum Lleida ret homenatge o amb un dels científics lleidatans més nostrats, com és el Joan Oró, no? Aquest cicle de conferències que paral·lelament es durà a terme a Caixa Fòrum Lleida i a Cosmocaixa forma part doncs, dels actes del centenari del naixement del famós científic Joan Oró, no? I en aquesta ocasió doncs, hem convidat amb un seguit doncs, d'experts en biologia i astronomia, com ara Antonio Lazcano, Joan Sutterdell, Dave Spiger i l'astrofísica Lee Kalternen, que compartiran amb els assistents els seus coneixements sobre l'origen de la vida i també sobre la possibilitat de l'existència de vida en altres planetes. Estrenarem aquest cicle de conferències, com deia, el proper dimarts, dia 28 de febrer a les 7 de la tarda i comptarem doncs, amb la moderació de l'escriptor i divulgador Joan Català Amigó, el qual doncs, ens acompanyarà en cadascuna d'aquestes sessions i d'alguna manera doncs, és l'homenatge que Caixa Fòrum Lleida doncs, ret amb aquest científic lleidatà. Mm-hmm.
Com bé deia la Maribel, això comença dimarts vinent. Mm-hmm. És el darrer dia de febrer, però és cada dimarts, o sigui, quatre dimarts, un darrere l'altre, el 28, el 7, el 14 i el 21 de març.
I la conferència doncs, del proper dimarts porta per títol Un recorregut històric per l'origen de la vida i que serà impartida per Antonio Lazcano. Qui és Antonio Lazcano? És doctor en ciències, investigador i professor titular de la Facultat de Ciències de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Val a dir que estem molt contents d'aquest cicle que iniciem doncs, el proper dimarts, no solament pel ressò mediàtic que està tenint, sinó també pel ritme de venda d'entrades que estem rebent i pel ritme doncs, de peticions d'informació sobre aquest cicle. No?
Molt bé.
I bé, també, com havia comentat, destacar que aquest cicle paral·lelament es durà a terme doncs, a Cosmocaixa. No? És l'aposta de Fundació La Caixa per commemorar el centenari doncs, del naixement d'aquest científic lleidatà. Si a Caixa Fòrum Lleida es durà a terme doncs, quatre dimarts consecutius, a Cosmocaixa es durà a terme els quatre dimecres consecutius.
Molt bé. Doncs, ja vam parlar amb el Ramon Trudis, que ja sabeu que és la nostra persona que es parla d'astronomia, que està vinculat a dins de la programació de l'any Oró, i em va parlar molt bé d'aquests quatre dimarts al Caixa Fòrum. De veritat que només que tingueu un mínim de necessitat de conèixer més o d'escoltar persones que ja entenen del tema de l'astronomia, que és superextens. Són quatre conferències que val molt la pena, eh? Quatre conferències i quatre debats.
Impartides, doncs, per grans especialistes a nivell nacional i internacional.
És difícil portar-los i veure'ls en persona.
Sí.
Aquest cap de setmana, com dèiem, al Caixa Fòrum, esteu inundats doncs, pel darrer cap de setmana de Pixar i per les projeccions d'Animac. I per tant, anem a parlar de cara a la setmana vinent, perquè sembla que parlem del març i és llunyíssim. No, és el cap de setmana vinent, que ja és 4 i 5 de març. Dissabte oferiu el Barrocomàtic.
Sí, el Barrocomàtic, que ja en van tenir doncs, l'oportunitat de parlar doncs, en aquest programa. És una estrena que vam dur a terme el passat mes de febrer, aquest mes de febrer, concretament doncs, el dia 11. I ara, aquest dissabte, 4 de març, tindrem doncs, una nova sessió del Barrocomàtic. Jo és un espectacle que us recomano doncs, profundament. És un espectacle doncs, adreçat doncs, al públic familiar, concretament doncs, als nens i nenes a partir de 5 anys, però familiar, el concepte familiar és un concepte ampli. en tots els sentits de la paraula, no? És a dir, és un espectacle adreçat per tots, per tot tipus de públic, perquè d'alguna manera, doncs, amb aquest espectacle el que proposem és un viatge, doncs, a l'època, doncs, del barroc, no? És un espectacle molt preciosista, un espectacle molt cuidat a tots els nivells, a nivell narratiu, a nivell de música. Per què? Perquè a l'escenari, doncs, de Caixa Fòrum Lleida irrompeixen, doncs, quatre músics que interpreten, doncs, peces del barroc, però són unes peces, doncs, molt ben seleccionades, no? Quatre personatges, quatre músics que interpreten peces musicals amb el fagot, l'oboe, la tiorba i el violí. És un espectacle d'una durada aproximada d'una hora com us deia, el van fer, doncs, el dia 11 de febrer amb un èxit important. El públic en va sortir molt content i molt, o sigui, va entrar de ple, doncs, a l'espectacle. I bé, ara, doncs, de cara a aquest 4 de març, doncs, tenim aquesta segona oportunitat a les 6 de la tarda.
Tot això a caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida. I, mira, ens avancem una mica, però no res, dos dies després, dilluns, que és 6 de març, l'actor Joan Carreras estarà al Caixa Fòrum, eh? Jo crec que és una cita maca, aquesta.
És una gran cita. Sí. Per què? Perquè interpretarà l'últim Sòcrates, no? Ens farà reviure aquests moments, els últims moments de vida de Sòcrates. I aquest espectacle forma part, doncs, del cicle Grans Mestres del Teatre, que té per objectiu portar, doncs, teatre de cambra, per dir-ho d'alguna manera, al Caixa Fòrum Lleida, no? Es tracta d'una col·laboració amb el Teatre Fortuny, i una vegada més o menys, doncs, al trimestre tenim l'oportunitat de portar, doncs, un gran artista. Recordem que vam parlar, doncs, de la Mercè Sampietro, que va interpretar, doncs, Yerma. El dilluns, dia 6 de març, a les 7 de la tarda, tindrem aquest gran artista, Joan Carreras, conegudíssim i amb multituds, doncs, de premis, que ens portarà a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida un personatge de carn i ossos, no?, que és el filòsof Sòcrates, un individu incòmode als ulls del poder que va acabar pagant aquesta gosadia amb la seva pròpia vida.
Molt bé, doncs, caixaforum.org/Lleida, allí teniu tota la informació i, a més, des d'allí us podeu avançar i comprar ja les vostres entrades. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Migdia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Quan presentava la Rosa, us deia, bueno, ja veureu que se li ha girat una feina extra de coses que poden passar, com per exemple, que una pianista prengui mal. I clar, si pren mal... Home, anava a dir el peu, no és igual, el peu també, perquè fan anar els pedals, vull dir que és igual, però si és amb un braç... Doncs tenim un problema, i això és el que ha passat, Roser. És que no cal buscar-li tres potes al gat,
doncs sí, és el que dèiem, no? Vull dir, els músics també són persones que pateixen, es fan mal i poden patir accidents. Per tant, això són coses que passen i les hem d'assumir. Com molt bé deies, ha sigut un imprevist complicat, però dels imprevistos també en podem fer oportunitats, no? Com ara us diré. Aquest dilluns ens avisaven que les germanes Lavec no podrien actuar aquest diumenge 26 de febrer a les 7, amb el concert previst amb la Franz Schubert Filharmonia, degut a que una de les germanes, la Katia Lavec, s'havia fet mal a l'espatlla. Per tant, no podien tocar les dues germanes i de seguida ja es van buscar altres possibles solucions i la pianista catalana Alba Ventura, una grandíssima pianista, va poder acceptar el fet de poder fer aquesta gira que tenien previstes les germanes Lavec, perquè és una gira, és a dir, el concert avui. Comença avui a Tarragona, demà a Valladolid, diumenge a Lleida i dilluns a Barcelona. Per tant, vull dir, era assumir amb tan poc temps i hores un repertori, també, clar, hem de tenir en compte que, evidentment, passem de dos pianos amunt. Per tant, no podien tocar el concert per a dos pianos i orquestra de Mozart. Per tant, tocarà l'Alba Ventura el concert per a piano i orquestra número 20 de Mozart, que és una de les obres més famoses i estimades de Mozart, que va escriure als 29 anys. Però primer parlem d'Alba Ventura. Qui és Alba Ventura? Alba Ventura és la, avui considerada, la hereva i deixeble d'Alicia de la Rocha. Va estudiar a l'Acadèmia Marshall de Barcelona, Acadèmia de piano, fundada per Enric Granados l'any 1901, per tant, això ho hem de tenir en compte, i de la qual actualment, des de l'any 2021, Alba Ventura n'és la directora. Per tant, ella és estudiant, hereva d'Alicia de la Rocha i actualment és directora d'aquesta acadèmia. És una grandíssima pianista, fa concerts per tot el món, per tota Espanya, per tot Catalunya, i a més és professora de piano titular al Conservatori Superior de Música del Liceu. Breu història biogràfica d'Alba Ventura. Alba Ventura va començar de ben petita a tocar el piano a l'Acadèmia Marshall. Entre altres professores ha tingut a Carlota Garriga, i als 11 anys se li va concedir una beca per estudiar amb l'acadèmic rus Dmitri Vashrikov a l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i realitzar el seu debut com a solista als 13 anys. Als 13 anys, amb un concert de Mozart, amb l'orquestra de Cadaqués dirigida per Mariner. Per tant, estem parlant d'un prodigi del piano, d'acord? Insisteixo, ha realitzat la seva carrera arreu del món, també és pedagoga, a més de solista, i té una manera d'interpretar que tothom que la coneix, entre els coneguts pianistes, ens diuen, és molt impressionant i val molt la pena. És a dir, hi ha molta gent que quan va saber aquest canvi, evidentment van dir, no són les germanes Lavea, que evidentment, malgrat que no ho siguin, tenim una pianista, una primeríssima figura tocant amb la Franz Schubert, que és Filharmonia. Per tant, també val a dir que nosaltres des del primer moment vam posar a l'abast de tots aquells compradors, tots aquells que havien comprat l'entrada pel concert de les germanes Lavea, la possibilitat de poder fer el retorn d'entrades, evidentment.
A veure, el que és més important és que diumenge a les 7 hi haurà concert a l'auditori, que jo crec que això és bàsic, sí. És a dir, show must go on, no?
Correcte, correcte.
Tant, el show ha de continuar.
Mai millor dit.
Evidentment hi ha aquest contratemps, evidentment l'auditori posa facilitats perquè, escolta, si al final decideixes que no, que tu només hi anaves per veure les germanes, doncs podràs tornar a l'entrada. De fet, a tots sants, suposo, fent les taquilles.
Sí, sí, de fet,
ja
també ho estem, com que això ho hem dit des del dilluns, ja m'he enviat un mail a tots aquells que teníem els seus correus compradors, etc. Han dit que en principi la data límit era avui divendres, més que res per abans del concert.
Clar,
no?
Clar.
Tot i així, com entenem que és molt probable, com dèiem quan hem arribat, Ricard, tot el tema de que hi ha molta gent que no està a les xarxes, no llegeix premsa, pel que sigui, no se n'ha pogut assabentar, evidentment, el diumenge, quan ho diguem abans d'iniciar el concert, tot aquell que no estigui d'acord, que no li interessi el programa, que es pensava que venia a veure les germanes Lavec, no hi ha cap problema. Anant cap a taquilla, se li retornaran els diners. Per tant, en aquest sentit, tranquil·litat. Però de l'imprevist, fem-ne una oportunitat.
Això anava a dir. Vull dir, al final, hi ha concert diumenge a les 7 de la tarda. Tenim a l'Alba Ventura. Igual no sabies qui era, però la Rosa ens ho ha explicat perfectament. I, per tant, al final, jo crec que seure's en una butaca de la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados i escoltar un magnífic concert és el que hem de buscar, no, realment?
Exactament, paga la
pena. Hi ha aquest
pena.
Contratemps? Sí. Doncs, escolta, sí. Hi ha aquest contratemps. No se us jutjarà, vull dir, cadascú que al final decideixi el que vulgui, evidentment.
No.
Però jo li donaria una oportunitat.
Sí, perquè, com et dic, els que en saben, quan van saber que venia l'Alba Ventura, ens van dir no n'hi ha cap de problema.
Clar,
en això.
Doncs
per això us dic que val la pena que els que teniu una entrada o els que encara no la teniu, no sabíeu què fer aquest diumenge, dia 26, a les 7 de la tarda, vingueu a l'auditori a escoltar un magnífic concert.
Molt bé, doncs això serà aquest cap de setmana i ja saltem cap a la setmana vinent, perquè dijous l'auditori, com bé ens va explicar la Roser, bueno, canvia una mica de format. De fet, jo ja he vist els vídeos de promoció i són realment diferents.
Sí.
Bueno, són diferents perquè és que l'espectacle és diferent.
Absolutament. És un show, un espectacle. Francesco Tristano, compositor i pianista luxemburguès, que és un especialista en música barroca, fa una barreja. Aquesta música barroca és com un retorn als clàssics, però una reinterpretació. Ell domina el gènere del techno, de la música electrònica, per tant, veure un show de música clàssica, electrònica, videocreació, disseny de llums, és tot un espectacle que arriba a l'auditori. Donem pas a nous públics. Donem pas a una... Dirien, no és una nova música, perquè Francesco Tristano porta fent això molts anys. De fet, aquí a Lleida, la primera vegada que va venir va ser el 2007 i després el 2010 al Centre d'Art La Panera. Per tant, ja fa uns quants anys que està treballant amb tot aquest tipus de música. I el que volem és convertir la Sala 1, la Sala Simfònica, en un espectacle, en un show. També val a dir que això dels vídeos que feies, feia un petit incís, perquè els vídeos que hem fet també hem obert la nova xarxa TikTok, aquesta xarxa per joves, gràcies a que tenim un estudiant en pràctiques de quart de comunicació audiovisual de la Universitat de Lleida, que es diu Alba Fernández, i l'Alba, que està absolutament ficada en totes aquestes xarxes de joventut i que té una altra manera d'explicar les coses, li vam demanar que fes un vídeo explicant qui era Francesco Tristano per apropar-lo a gent de la seva edat, a gent companys i a entrar en aquesta xarxa que també per nosaltres, que som ja uns boomers, podríem dir, és molt més complicat poder entrar en aquest tipus de... I la veritat que ha tingut un exitàs, vull dir, està molt contenta l'Alba i nosaltres per tota la resposta, no? El feedback que estem rebent d'aquests vídeos, aquesta manera de fer, està funcionant molt bé. Fins i tot el mateix Francesco i els seus representants, ahir parlàvem amb ells i ens van dir que moltíssimes gràcies, que estaven supercontents, que l'estaven compartint. Per tant, intentem fer tot el que està al nostre abast per poder fer arribar a la gent que és un concert que s'ha de venir a escoltar, a veure i que fa ballar, i que és un concert d'algú que sí que fa una barreja que pot, per molta gent pot ser una mica estranya, però és una barreja que, si no l'heu escoltat mai, veniu a escoltar-lo, veniu a veure'l, veniu a endinsar-vos en un show absolutament diferent, perquè insisteixo, com hem dit moltes vegades, és l'Auditori Municipal. Hem de poder donar oportunitat a tot tipus de música perquè vingui tot tipus de públic. És l'auditori de la ciutat. Per tant, estem a l'abast de tothom.
Saps que les pràctiques duren uns mesos determinats.
Correcte.
Ho dic perquè després ja et vaca tu a fer vídeos.
Sí, sí. De fet, l'Alba em deia l'altre dia, podríem fer un vídeo. Tranquil·la, li vaig dir, tranquil·la, poc a poc.
Fins al
juny. L'Alba estarà amb nosaltres fins a meitat de juny aproximadament. Després ja en parlarem, Ricard.
Ja em veig la Rosa l'estiu amb el vídeo de TikTok i, escolta, veniu aquí a l'auditori. Bueno, però més a part. Això serà dijous de la setmana vinent, sí, a les 8 del vespre, on Early Music, un show audiovisual amb el Francesco Tristano. I anem a avançar que divendres vinent a les 8 del vespre, també a l'auditori, hi ha el Quartet Teixidor.
Exactament, és formació resident a la casa, és un esplèndid quartet, fa molts anys que és resident a l'auditori, i ens ofereixen aquest divendres, dia 3, a les 8 del vespre, a la sala de cambra de l'auditori, un concert que porta per títol Mendelssohn amb 18 anys. Un repertori format per obres de Mendelssohn, evidentment, Josep Teixidor i també Ramon Andreu, que Ramon Andreu és compositor i professor de piano a l'Escola i Conservatori de Música de Lleida. Per tant, ens portaran un molt bon repertori. Són un quartet molt fi, són un quartet que sona molt, molt bé, i és una manera també, que és una música, el que... La setmana vinent comencem març amb un tipus de concerts molt diferents que poden atraure molts tipus de públic diferent, i la música de cambra és una de les protagonistes, evidentment, al nostre auditori. I aquest divendres, dia 3, a les 8 del vespre, el Quartet Teixidor ens oferirà un magnífic concert.
Molt bé, i abans d'acabar, va, deixo fer avançament del cap de setmana vinent.
Sí, sí, perquè, com veus, estem
concerts,
molt entretinguts. Sí,
tu vaig dir que el març el començàveu...
Sí. Sí, estem molt animats.
Amb concert diari?
Sí. Diari i per tots els públics, perquè el dissabte 4 de març, a 6:45 de la tarda, tenim concert familiar, d'acord? Un concert familiar a càrrec d'un cor de veus blanques magnífic, veus Cor Infantil Amics de la Unió, que és un cor resident al Teatre de Granollers, d'acord? El títol de l'espectacle és Songs of Hope, i és un concert per a tota la família. Ells també ens han recomanat que diguem sobretot a partir de 6 anys, més que res perquè ho puguin gaudir més els nens i nenes que vinguin. Tot i així, jo us he de dir que al ser un concert amb un cor, cançons, interpretacions, és gairebé, et diria, per tot tipus d'edat. Però ells ens han demanat que diguem 6 anys, més que res perquè ho puguin assaborir molt més a partir d'aquestes edats. Què tenen d'imprescindible aquest cor? És un dels millors cors de veus blanques de Catalunya. Fa temporada amb el Liceu, ara han fet de cor de veus blanques a Macbeth, aquesta última òpera, que ha dirigit també el director escènic, el Jaume Plensa.
El Teatre del Liceu.
Sí, exactament, el Teatre del Liceu. Es fan temporada al Liceu, temporada a l'Auditori, temporada al Palau de la Música. Per tant, és un cor acostumat també a treballar amb una direcció escènica, per tant, tenen una manera i una forma d'entendre el cant coral molt diferent amb altres cors que haguem pogut escoltar, i la seva manera d'interpretar i de comunicar no té res a veure amb altres cors. Per tant, veurem un espectacle. Insisteixo, es desdibuixen molt bé, i una manera d'entrar entre el cantar i l'escenificar. I això està molt bé poder-ho veure amb gent tan jove. Això el dia 4, dissabte, a 6:45 de la tarda. I ja per acabar, Ricard, i si em deixes, que avui hem dit moltes coses, però també diumenge, dia 5 de març, 7 de la tarda, concert de la banda municipal, els 40 principals, la millor música, la més moderna. Però us he de dir, com a vegades diu la Maribel també aquí, que gairebé no ens queden entrades ara mateix. Per tant, si voleu venir i assistir, compreu-la ja.
És que al final tot el que fa referència o a cinema o a músiques comercials,
absolutament,
comercials, sí, aquest l'adjectiu.
Sí, això, eh?
Sí, sí, sí. La banda municipal de Lleida, ho parlava també amb el seu director, l'Amadeu Urrea, l'altre dia, han trobat absolutament la fórmula per fer absolutament atractius els seus concerts, els títols, tot el repertori, i fer que s'omplin al poc temps.
Mira,
de sortir.
Només us avanço que, entre d'altres coses, tenen una barreja de cançons d'Estopa.
Sí.
Que tenen l'Imagine, que tenen Serrat, que tenen cançons de Madonna, d'Adele,
de la Whitney Houston.
Sí, sí, de la Whitney Houston, la Lady Gaga.
Lady Gaga, sí, que... sí, sí.
Músiques i temes de tots els temps, eh?
I, sí, i quan hi ha algun concert de bandes sonores, doncs és una cosa que també tira molt. En fi, escolteu, auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat, aquí ho teniu absolutament tot, eh? Roser Gort i Maribel Tos, com sempre, un plaer, gràcies, que tingueu bon cap de setmana, i, escolta, ja ens explicaràs com tanqueu la llum i la porta diumenge al Caixa Fòrum, eh, Maribel?
Sí, 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 divendres que ve ens tornem a trobar.
Bon
gràcies
cap de setmana.
Per tot.
Bon cap de setmana.
Doncs apa, que ja res, estem a les dues, senyals horaris, sóc el Ricard Álvarez, i només em falta dir-te el que et dic sempre, que aprofitis el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i després és que passa volant. I com més coses t'hi poses, més ràpid passa, eh? De totes maneres, recorda, meteorològicament parlant, més o menys com avui, potser un pelet de més de fred, però més o menys. Dilluns sí, dilluns ens tocarà abrigar, però això ja serà la setmana vinent. Sembla molt lluny, però és igual, és la setmana vinent. Que acabis de passar bon divendres. Salut!